Salut amb el Parc Taulí.
Avui al Fem Salut amb el Parc Taulí parlarem del delirium o la síndrome confusional aguda, que és una síndrome caracteritzada per una alteració del pensament, la percepció i la consciència amb un inici ràpid i amb fluctuacions durant el dia. Bé, aquesta és la definició de la malaltia, però amb la infermera Laura Navarrete i el doctor Artur Gutiérrez també abordarem qüestions com quan apareix, amb quins símptomes, com es tracta i també doncs, les afectacions que pateixen doncs, les persones que tenen aquesta síndrome. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Benvinguts a Ràdio Sabadell. He llegit la definició del delirium, allò una mica tècnica o una mica escèptica, per dir-ho així. Què és el delirium? Què és aquesta síndrome?
Bueno, doncs, si em permets, em faré dues definicions, una seguint aquesta línia més tècnica i l'altra fer-ho d'una manera més aproximable a possiblement als nostres oients. ¿Vale? El delirium és un trastorn funcional del sistema nerviós central, ¿vale? És a dir, és una alteració de la funció normal del cervell induïda per multitud de patologies, fàrmacs o situacions que podem veure a l'hospital. ¿Vale? És un trastorn en el qual les àrees de processament de l'atenció i que ens permeten respondre adequadament als estímuls disfuncionen i fa que això que el nostre pacient es trobi agitat, inquiet, intranquil, s'intenti autorretirar vies, sondes, etc. Vale? Per fer-ho d'una manera més aproximable, podríem dir que és com un ordinador que disfunciona. Vale? Quan es calenta, quan li cau aigua a sobre o quan passa qualsevol altre event sobre aquest ordinador. No? La pantalla tendirà a fluctuar, serà una pantalla que, no? que et mostrarà en moments...
Pantalla blava,
a moments estarà apagat, a moments farà molt de soroll, no? És una miqueta definir-ho així.
Sí, diguem que hi ha com un factor extern, estressant, que el cos no s'esperava o que no entra dins de la seva normalitat i que ens afecta directament a la percepció i a la resposta a estímuls que la persona pot tenir.
Clar, aquesta alteració del funcionament normal, què s'altera del funcionament normal?
Bueno, hi ha diverses teories sobre... Realment és una patologia poc entesa. Fa que la diversitat dels nostres pacients a l'hora de presentar aquest síndrome, la multitud de situacions que els porten, les multitud de condicions que causen fragilitat del seu cervell, és tan gran que és molt difícil establir clarament quin és el mecanisme del delirium. El que sí que sabem és que hi ha disfunció de la quantitat de neurotransmissors, que són, per dir-ho d'alguna manera, la moneda que fa servir el cervell per funcionar, per intercanviar informació, vale? I alteracions del flux de sanguini cerebral. Vale? Al final el que reflexa tot això és que no hi ha un defecte de l'estructura del cervell, sinó un defecte del funcionament.
Val. Però vull dir, quins símptomes apareixen? És a dir, què s'altera? Què no acaba de funcionar bé?
Diguem que hi ha tres presentacions de lo que és el síndrome confusional agut. Vale? Abans d'entrar en això, m'agradaria fer la distinció de que la síndrome confusional aguda es pot presentar en diversos tipus de persones ingressades a l'hospital. També pot tenir un inici a domicili, el que passa que, degut a l'infradiagnòstic, perquè la població no coneix el que és el síndrome confusional agut, es veu més com ha perdido la cabeza, com què li passa a mi familiar que està reaccionando de una manera muy extraña, no se comporta como es, se ha desorientado, está muy confuso, como bien indica el nombre. Llavors, el que veiem a l'hospital no són des de pacients que tenim a la UCI, que és una població més adulta, inclús es pot donar a pacients pediàtrics, que han patit canvis molt, molt, molt dràstics dintre del seu estat de salut normal i nosaltres, sobretot, on més ho veiem és a la geriatria.
Clar.
La persona geriàtrica és una persona que té normalment un índex de fragilitat molt més alt que la resta de la població i qualsevol fet que faci trontollar el seu fràgil equilibri ens predisposa a aquestes situacions. Llavors, sobretot en el pacient geriàtric, podem trobar tres tipus de delirium o de presentacions d'aquesta disfunció. Vale? Perquè més que una malaltia en si és com una condició. Nosaltres li diem síndrome geriàtrica. Vale? Llavors, tenim el delirium hiperactiu, el hipoactiu i un mixte, que el mixte fluctua durant la resta del dia les condicions entre l'hiperactiu i l'hipoactiu. No sé si ho vols explicar una mica més.
Sí, bàsicament, per dir-ho d'una manera, sí, són els dos espectres del rang d'activació neuronal, per dir-ho d'una manera. Estar molt agitat, estar molt intranquil, no dormir, cridar, tenir al·lucinacions, tenir sentir veus, tenir múltiples... múltiples afeccions positives, i el hipoactiu, no?, seria el quedar-te més aviat endormiscat, somnolent, reactiu, no?, i aquest des del punt de vista mèdic ocasional, bueno, generalment ens preocupa més, per dir d'alguna manera, perquè pot emmascarar i tenir subjacentment patologies greus del sistema nerviós central, no?, perquè a l'estar dormit el pacient no te les pot referir, no et pot mostrar, i ni és fàcil d'explorar.
Clar, trobes una persona que no reacciona a cap estímul, i això inclús la família, o sigui, les dues característiques, ja sigui l'hiper o l'hipo, ho viuen fatal. Perquè per una banda ha perdut la cabeza i per l'altra és que no reacciona a res.
Mare meva. Que és un panorama una mica, ostres, és difícil. Clar, entenc que en l'àmbit hospitalari sí que és conegut això, vull dir que sí que hi ha... que es detecta més fàcil, o també hi ha poca coneixença d'aquest tipus d'afectació i a vegades passa desapercebut?
És a dir, és una patologia molt prevalent.
Molt prevalent, què vol dir? Que hi ha molts casos?
Hi ha molts casos a l'àmbit hospitalari.
Quants casos?
Sí, per fer-te una mica la idea, aproximadament entre el 20 i el 30% dels pacients que entren a urgències entren amb el síndrome de
no, amb el confusional agut.
I durant l'hospitalització es poden arribar a tasses màximes de fins al 30% d'incidència durant l'ingrés en les plantes de geriatria, per arribar a un total d'un 50-60% dels pacients. Tu fes-te la idea de que si nosaltres en la planta de geriatria podem arribar a portar uns 12-14 pacients, depèn de com.
Per professional.
Doncs aproximadament dels 3
la
a 4...
La meitat ho tenen?
3 a 4, bueno, és a dir, 3 a 4 dels meus pacients simultàniament a la vegada a la planta ho poden tenir.
Clar, en rangs diferents.
Rangs diferents de gravetat.
D'afectació, clar. Mm.
Val.
Sí, no todo...
Però tot i així és una prevalença altíssima.
Molt alta.
Altíssima, i és una patologia completament infraestudiada pel que et comentava, perquè les característiques dels pacients són molt diverses i és molt difícil unificar...
Criteris, no?
Sí. Mm-hmm.
I clar, digues.
No, anava a comentar que les xifres, o sigui, la Generalitat, l'any 2022, va fer una guia d'actuació pel Delirium. I una de les dades més impactants que donava és que hi ha un 39% d'infradiagnosticació.
Clar. També a l'hospital, deies.
A tot arreu, a la població en general.
Bueno, entenc que a casa sí, perquè això et pots confondre amb que... està confós o avui té un dia dolent o avui està més despistat, no ha dormit o el que sigui, i a l'hospital també pot passar.
El que passa és que a l'hospital estem més sensibilitzats amb aquesta condició que es pot donar, ja que, o sigui, genera molts problemes, allarga el temps d'ingrés, l'augment del gast sanitari, el malestar tant del pacient com de la família, genera moltes complicacions perquè moltes vegades... genera símptomes que són molt difícils d'estabilitzar i de tranquil·litzar aquesta persona. I això implica actuacions que moltes vegades ens allarga més el temps d'ingrés o genera complicacions en el pacient i la família.
En termes generals, dificulta molt el poder tractar correctament els pacients. Vale. Part de les estratègies de control i de prevenció i de reducció del delirium, no? Passa per intentar minimitzar tots els factors de risc que s'hi poden associar. No sol la patologia és un factor desencadenant del delirium, sinó també la instrumentació, el fet de portar vies, el fet de portar sondes, el fet d'estar en un ambient que no és l'habitual per una persona amb demència, el fet de un canvi constant de les cares que entren a les habitacions, entrades a l'habitació a les 2 del matí per prendre constants, doncs tot això genera un ambient hostil per als cervells fràgils.
Sí.
I es pot fer prevenció?
Sí,
es pot fer prevenció. Sí que és veritat que nosaltres prediquem el missatge de que no, els fàrmacs han de ser l'última baza abans de, no, de prendre mesures com la restricció física, etcètera, etcètera, i que la primera línia de defensa sempre primer és valorar bé el pacient i després assegurar una mica el seu benestar de manera contextual. I crec que la Laura et podrà explicar una miqueta més d'això, sobre com ho fem, com parlem amb els pacients, no? Com intentem reconduir una mica la situació.
Això entenc dins del mateix hospital,
sí.
I de forma transversal una mica a tot arreu.
Exacte. Nosaltres, normalment, la porta d'entrada a l'hospital per la nostra població, que és la població geriàtrica, i entenc, corregeix-me si m'equivoco, que és la població més susceptible de patir un delirium per la fragilitat que comentàvem abans i la seva complexitat, la nostra porta d'entrada són les urgències. les urgències pel nostre tipus de pacient, per les persones que atenem, és un ambient molt hostil, perquè és un ambient on hi ha moviment tot el dia, els espais són molt reduïts, tenim més població a la que atendre que realment dels recursos que actualment disposem, i això ens fa conviure en unes circumstàncies que predisposen una mica a l'aparició del delirium. Llavors, per exemple, jo curso un ingrés a les 7 de la tarda i el pacient ve a través d'un desplaçament, clar, de casa ha entrat a urgències. D'urgències pateix un desplaçament fins a arribar a la planta d'hospital. A lo millor aquesta persona encara no ha començat l'episodi de delirium. Però com que estan havent tants canvis d'entrada de molts pocs dies i a sobre tenim una condició molt estressant, que és una patologia aguda, perquè moltes vegades, això tornant al domicili, quan una persona inicia un episodi de síndrome confusional aguda, a vegades el que està sent és una expressió d'una altra malaltia, infecció, que està patint, d'un procés agut que està descompensant tot el seu equilibri. Llavors, quan ens arriben a planta, normalment el que nosaltres, les infermeres, fem quan el rebem amb la família i detectem que una persona és susceptible de poder desenvolupar un episodi de delirium, és, sobretot, recomanem a les famílies que les primeres nits, si tenen la possibilitat, perquè entenem que hi ha contextos molt diferents i que totes les situacions familiars no predisposen a aquesta prevenció, és que passin la nit amb ells. Perquè, per exemple, si tu després de tants canvis trobes una habitació i a les 2 del matí et despertes i no saps on estàs, si veus una cara coneguda, és com un estímul tranquil·litzant. Vale, estic ingressat a l'hospital, estic acompanyat. Però si tu et despertes en una habitació que no coneixes, com són les habitacions d'un hospital, que són fredes, poc personalitzades, tens un risc de patir això de ¿dónde estoy? ¿Me han secuestrado? ¿Me han encerrado? ¿Qué está passant? I a sobre et veus amb uns suros penjant, amb una bossa d'una sonda que et molesta. Molts factors, no? Llavors, per exemple, jo el que tinc preparat si algun dia ingressen a les meves àvies és una bossa amb un calendari, un rellotge d'aquells de números que poden veure bé i fotos. Vale, perquè el fet de veure coses conegudes saben que no estan perduts del tot, anem a dir-ho així, no?
Una referència a quin dia és, quina hora és,
sí.
I veure les cares conegudes, la família, pensar
sí.
Com
en un ambient seguro.
No? Mantenir el vincle. Molt interessant.
Estoy aquí, però saben que estoy aquí i sé d'on estoy, què dia és. Llavors, una altra cosa que és molt important és que estiguin connectats amb l'ambient. Si porten ulleres que les portin, si tenen audífons que els tinguin posats, perquè si tu et desconnectes de l'ambient és un altre factor de desorientació, de desconnexió. També fem molt hincapié en el fet de que portin el dia, que estiguin ben hidratats, que vagin al lavabo de manera regular, tant a orinar com que portin un ritme intestinal
estable o...
regular, sí.
Sí.
I bueno, què més?
Bueno, en final és això, és fer una mica una valoració de tot l'estat general del pacient i de totes les instrumentacions a les quals el sometem per detectar aquelles coses, no?
Clar, és com cuidar una miqueta, no?, que aquesta fragilitat que hi pot haver-hi a aquestes edats, doncs que no s'acabi de desestabilitzar.
Efectivament.
Tots els factors evitables...
Reduir-los.
Sí.
Això és temporal, entenc. Això passa durant, què, unes hores, uns dies, unes setmanes, o depèn del cas?
Bueno, generalment s'instaura de manera aguda, però sí que hi ha formes de presentació més larvada que poden anar desorientant-se lleugerament per la nit i fins que arriba el dia que fan una febrada i fan el pet i llavors es fiquen super agitats, agressius, intranquils.
O tot el contrari.
O tot el contrari, o completament endormiscats. I en principi és una patologia que hauria de ser reversible. El que no és reversible, en certa manera, són els factors de risc intrínsecs del pacient. És a dir, nosaltres t'hem parlat d'instrumentacions, de coses de l'exterior del pacient. Si hi ha pacients amb demències o amb antecedents de malaltia cerebral, aquesta fragilitat no es pot revertir. No? I això hem d'entendre que és un condicionant que els predisposa a patir aquesta síndrome, però el reversible ho és. De manera aguda el que intentem és controlar l'agitació per tal de minimitzar el risc de autolesions i de complicacions. Els fàrmacs habitualment tarden uns 7-10 dies fins a poder estabilitzar completament la simptomatologia psicòtica associada, sí. Que és el... No? Em segueixen, em volen agredir o qualsevol cosa.
Les al·lucinacions.
Que seria el més agut de tot, la situació més...
Exacte, la part més aparatosa, sobretot.
Sí.
I que més risc entranya pel propi malalt.
I en el cas dels hipoactius, el que intentem sobretot és mantenir-los actius, mobilitzar-los l'abans possible, no deixar-los al llit, que intentin estar més alerta perquè no s'inverteixi el ritme del son. Perquè si no ens trobem una persona que dorm tot el dia, que ha canviat completament el seu ritme vigil i que per la nit tendeix a l'agitació.
Mm. Clar, i és un moment també de més vulnerabilitat, no entenc a la nit, no? El foscor i tot plegat. Però clar, això es tracta en paral·lel, diguéssim, al motiu pel qual ha anat a l'hospital, en molts casos. O sigui que
es tracta i es revalua en paral·lel, és a dir, s'ha de... Cada oportunitat de que t'avisin per un pacient amb síndrome confusional és una oportunitat per revisar que la causa que l'ha portat a fer aquest síndrome confusional estigui correctament tractada, i així és com ho hauríem de veure.
Com també, un signo d'alarma.
Exacte. També revalorar, perquè és el que comentàvem abans, a vegades el síndrome confusional agut pot emmascarar empitjoraments clínics del pacient de la seva patologia que l'ha portat a ingressar, i pot ser una manifestació d'un empitjorament de la pneumonia, l'infart o qualsevol causa que l'hagi portat.
Una infecció d'orina.
Exacte.
Però també pot aparèixer, diguéssim, sol, entre cometes? O sigui, que a tu casa un familiar comença a tenir aquests símptomes... No, sempre va vinculat amb alguna situació estressant de malaltia o de...
Normalment sí. Com abans comentava l'Artur, la casuística és tan variable que és una condició que és... Bueno, de moment, amb les eines que tenim, està molt poc estudiada.
Mm-hmm. També és veritat que si apareix de manera aïllada com un primer episodi, aquest realment és l'escenari en el qual a nosaltres com a metges ens ha de fer sospitar que alguna cosa estranya passa.
Sí.
Vale? El primer episodi d'una persona que no té un deteriorament cognitiu previ és un escenari que hem d'estar pendents del que passa amb aquest malalt, perquè no és estrany el típic malalt amb una miqueta de deteriorament cognitiu lleu que entra i té una infecció d'orina i es desorienta. Moltes vegades aquest deteriorament no és molt reconegut per la família, i nosaltres com a metges hem de tenir la funció de poder explicar-los bé què és el que està passant.
Sí.
Però si és un pacient que és relativament jove, que no té ningú tipus de deteriorament i fa un síndrome confusional agut, hem d'anar amb compte, perquè d'etiquetar-ho de només de confusional agut tractarem el confusional i buscarem la causa, sinó que a vegades pot haver-hi algú de sistema nerviós central greu per sota.
Un pacient jove o un pacient de 90 anys que no té patologies prèvies associades o que no té una comorbiditat molt gran. De cop et té, vamos a llamarlo, un despiste, no? Una confusional, i és com, ostres, aquí passa alguna cosa. És el que comentaven abans, no? Que es detecta abans el confusional i després veus que hi ha una infecció d'orina o que hi ha una infecció respiratòria que està provocant aquest desajust. Per això és tan important tenir sensibilitzada la població i que siguin conscients de lo que és, de què existeix, no? Perquè a nosaltres ens impacta molt quan rebem a la família o quan la família ens ve molt angoixada de mi padre ha perdido la cabeza, no? I això els genera un malestar i unes pors després que, bueno, impliquen moltes més complicacions, perquè nosaltres com a professionals sanitaris estem molt sensibilitzats i ho tenim molt automatitzat, però per ells... O sigui, hi ha un ingrés, és una situació angoixant, perquè moltes vegades des de casa, si no estàs familiaritzat amb el món sanitari, no et planteges que puguis arribar a ingressar o que apareixi un problema com el que ha aparegut. Si a sobre li afegeixes que la persona que tens ingressada no la reconeixes com el teu propi familiar perquè ha perdido la cabeza, pues això genera moltes complicacions i molt malestar a la dinàmica familiar, perquè hi ha molta por.
Bé, doncs un dels objectius d'aquest espai és això, donar a conèixer casos com aquest o síndromes com aquest, també perquè la gent en sigui conscient. Laura Navarrete i Artur Gutiérrez, moltes gràcies per haver vingut i explicar-nos aquesta patologia. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu.